bona tarda i benvinguts a un nou programa de l'Hospitalet en Joc. Hem de començar amb la tràgica notícia de la mort de Poi Vallbona, jugador del Rugby Club Hospitalet, que ens va deixar el passat 29 de maig després d'un tràgic accident. Volem des d'aquí enviar una forta abraçada a la família d'en Pol i a totes les persones del Rugby Club Hospitalet en aquests moments, a la vegada que lamentem la falta de sensibilitat de la Federació Espanyola de Rugby i del BUC. Sabem, i en aquest programa ho hem denunciat moltes vegades, que el camp municipal de rugby no està en el millor estat possible. Però en una situació així, en un partit sense res en joc i amb la petició del Rugby Club Hospitalet de voler jugar l'últim partit de Lliga a casa per retre homenatge a en Pol, creiem que era un desig que calia atendre. Dit això, i amb el record d'en Pol Vallbona, repassem més titulars d'aquest 1 de juny. Resumim la temporada del Centre d'Esport Hospitalet amb l'última tertúlia del curs. L'Hospi no ha assolit l'ascens i ja planifica el futur amb un canvi ja confirmat, la baixa Sergio Juste i l'arribada de Raúl Page, que serà qui liderarà el nou projecte. Cap de setmana de 3 finals a 4 d'equips hospitalencs. El Club Bàsquet Sant Josep Obrer B va ser l'únic capaç de guanyar i es va proclamar campió sub-25 de Barcelona, a més d'assegurar-se l'ascens a primera territorial. La Diada de l'Esport Escolar, organitzada pel Consell Esportiu, torna a reunir centenars d'infants i esportistes a la zona esportiva de les Feixes Llarga. El críquet, el rugby i el tenis taula, grans novetats de la present edició. Doncs com dèiem, avui tenim tertúlia final de temporada al Centre d'Esport Hospitalet per tancar aquest curs, aquesta campanya del nostre Hospi. Saludem els tertulians d'avui. Començo per Joaquín Alquézar i per Mauri Clemente. Joaquín, Mauri, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
I també tenim en Juan Leiva i l'Àlex Alquézar. Juan, Àlex, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes.
Doncs anem a començar per l'actualitat, perquè evidentment avui mateix s'ha conegut ja el nou entrenador del Centre d'Esports l'Hospitalet, que serà Raúl Page, un home doncs, que en les últimes temporades ens hem enfrontat moltes vegades contra ell, contra els seus equips, contra la Muntanyesa, contra l'Escala, contra el Torn en aquesta última temporada, i que bé, que serà l'encarregat de ser l'entrenador del Centre d'Esport Hospitalet en aquesta temporada. Què n'opineu? Àlex, Juan, comencem per vosaltres, va.
Bueno, bé, al final cares noves, no? Noves incorporacions i amb il·lusió.
Juan, Raúl Page.
Yo no puedo opinar. Yo hasta que no lo vea en el Hospi, no voy a opinar. No opinaré cuando lo vea.
De moment, poca opinió. Mauri, venga, va.
Me suelto. Bueno, hay que reconozco una cosa, que al menos es un primer entrenador de un equipo. O sea, eso es lo primero. Después, ¿podría haber venido otro entrenador que me hubiera gustado más? Sí, perfectamente. Pero bueno. En lo que hay, melón por abrir, como dije el año pasado, con Cristian.
Ara seguim analitzant a Raúl Page, però també vull preguntar a Joaquín Alquézar. Joaquín, què et sembla, Raúl
Page? Yo muy contento, es una persona que conozco bastante, lo sigo desde su paso por el Viladecans, y creo que puede aportar mucho al club y que creo que es un gran fichaje.
¿Per què no et convenç, Mauri, Raúl Page?
Bueno, hay temas extradeportivos que a mí no me han convencido de este hombre, y desde entonces no es que sea una persona de mi agrado. Después, oye, llegará y a lo mejor empieza a ganar partidos y empieza a jugar bien y me calla la boca. Pero de momento, ya te digo, por temas extradeportivos, a mí este hombre no me convence.
L'altre gran nom que hi havia era Pedro Dolera. Et preferies Pedro Dolera personalment, i ara us ho pregunto als tots, però t'agrada més l'opció Pedro Dolera que era una opció també per l'Hospi, no té equip, com altres molts entrenadors, però Dolera sempre sona una molt. Quan ja busquen l'Hospi, busquen entrenadors, sempre hi ha aquest nom de Pedro Dolera. Ho preferies, personalment?
Bastante más. Porque es una persona que ya... no digo que Page no tenga experiencia, porque tiene, en la categoría tiene experiencia, pero a nivel de intentar subir, yo creo que tenía algo más experiencia Dolera que Page, pero bueno. Se ha decidido esto, pues mira, ojalá que le vaya bien, porque sus éxitos serán los nuestros.
Àlex, Dolera, Page.
Page. En cualquier ecuación donde salga Raúl Page, siempre elegiré Raúl Page. Otra cuestión es que tú me plantees Pedro Dolera entre un abanico de diferentes entrenadores, te lo escogería, pero si sale Raúl Page, siempre escogeré a Raúl Page. Al final, en la época donde pues, se produjeron estos problemas extradeportivos, vamos a llamarlo así, a mí también me afectó muchísimo, pero al final el tiempo cura todas las heridas y yo creo que ahora está en el mejor momento para reconciliarse con aquellas personas que aún tengan esas heridas abiertas.
Podem explicar, al final crec que és conegut i de fet avui en xarxes socials surt, no? que va fer algun comentari segurament Raúl Page en el passat contra el centre d'esports l'Hospitalet. Deixeu-me dir que això segurament és d'un hospi previ a aquest centre d'esports l'Hospitalet, amb un hospi i amb un Raúl Page en un context d'entrenador de la Unificación Belviche i amb un context en el qual l'hospi com a club segurament no tenia excessiva estima recíproca de l'Hospi cap a la resta de clubs de la ciutat i la resta de clubs de la ciutat cap a l'Hospi, no? I en aquell moment l'Hospi segurament va ser un club doncs, no estimat, cosa que afortunadament crec que ha canviat en els darrers anys, i ara no només amb aquesta directiva, sinó amb l'anterior també segurament, i segurament en aquell context, doncs bé, potser va haver-hi comentaris que ara doncs, molta gent doncs, li recorden a Raúl Page, però insistim, segurament estem parlant d'un Raúl Page de fa 10 anys, i també d'un hospi fa 10 anys, que no és ni molt menys l'actual centre d'esport l'Hospitalet. Dit això, esportivament veurem, perquè al final aquí estem ja analitzant una mica a Raúl Page i tampoc, tampoc hem, ja no és que hagi començat ni a entrenar, de fet, Joaquín.
Jo el que sí que hago és una pregunta, ¿no?, al aire, no solo en esta mesa, sino a la afición de l'hospi. ¿Qué estamos valorando? Unas declaraciones de hace 10 años, ¿quién no tiene un muerto en su armario? Quiero decir que quien no en un momento dado ha hecho una aclaración y se ha arrepentido, se ha equivocado, mil cosas. Yo ahí no voy a entrar, pero sí que voy a entrar que me estás preguntando una valoración como entrenador. Como entrenador creo que hoy por hoy no había mejor. Entonces, estamos empezando una temporada, nos ofrecen el nuevo fichaje entrenador y estamos pegándole fuego antes de San Juan ya a todo. Vamos a esperar que este hombre pueda trabajar, que este hombre, tanto él como el club, hay que esperar. Hay que esperar y es así, o sea, si nosotros ya empezamos a arder las redes cuando se anuncia su fichaje, en diciembre que tendremos un Cristian Gómez 2, pregunto, no lo sé, que vamos a una o empezamos así la temporada ya afición con el club, pregunto, ¿qué estamos valorando? ¿Unas declaraciones o un entrenador?
El problema es que con la toxicidad que se ha generado este último año, Raúl
Page... último año, perdona que te corte, este último año te refieres a estos últimos 5, 6, 7, 10 años, porque yo esto lo estoy viendo cada temporada, con cualquier cosa que pasa, arde en redes, arde todo. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de paciencia y hay que estar con el equipo, y es muy fácil, el que no quiera, que no venga. Si es que en Hospitalet tenemos una oferta muy grande de deportes, de clubs y de cosas. El que no quiera, que no venga. Si vienes, o te subes o te bajas. Lo que no puede ser es venir y ser un tóxico. Lo siento, lo veo así.
La sociedad está muy polarizada en todos los sentidos y al final, ahora mismo, Raúl Page tiene el hándicap de que cualquier error que cometa, error natural como entrenador, se le va a mirar con lupa y espero de corazón que se le den oportunidades como se las han dado a otras personas que recientemente han entrenado al club. Y a partir de hoy, desde que se nombra Raúl Page, tenemos que estar todos a muerte con él. Confianza absoluta y ilusión.
Y no olviden también, y ahora ya... Cal explicar que Raúl Page no és ni molt menys un nouvingut ni a la tercera federació ni al món del futbol. Estem parlant d'un home que va aconseguir notables èxits amb la Unificación Belviche, amb el seu equip juvenil, que va anar a Viladecans i també va tenir temporades brutals a la Viladecans, que va pujar a la muntanyesa de primera catalana en aquell moment a tercera federació. Bé, sí, estem parlant d'un home que ha fet coses molt importants, No estem parlant d'un entrenador ni molt menys de poca experiència, I és veritat que és jove, perquè al final Raúl Page no sé quina edat deu tenir pocs, jo no sé si arriba a 40 anys, però por ahí andarà, 40 anys potser, no sé, però és un home de molta experiència dins la tercera federació. Em sembla que l'opció més intel·ligent, Juan, és la teva, no? De dir, bueno, jo és que com tampoc el conec gaire, doncs veurem, no?
És que és com los jugadores de futbol, hasta que no los vean el hospi, no podemos saber si valen o no valen. O sea, yo ya te digo, hasta que no esté en el Hospitalet no voy a opinar. ¿Qué pasa? Que la confrontación era entre él y Dolera. Dolera tenía un currículum también muy bueno.
Entonces, sí, pero ¿qué ha hecho mejor temporada, última temporada? ¿Raúl Page o Dolera? Porque yo creo que Raúl Page.
Raúl Page.
Si mirem, i entenc el que dius, perquè al final també és veritat que Dolera ha fet moltes coses, igual que hem parlat de les moltes coses que ha fet Raúl Page últimament, doncs també hem de dir que Dolera, evidentment, no el descobrim ara, però aquest any, amb segurament una plantilla i un pressupost, si no superior, pràcticament igual que el de l'Hospi, tampoc va fer-ho bé i, de fet, el van acomiadar.
Pillo una mala ratxa. Pillo una mala ratxa, però el Badalona estuvo arriba. Jo què sé. Creo que ya te digo, que precisamente...
Bueno, això, capítol Raúl Page, o capítol entrenador de l'Hospi, ara sí que anem a analitzar una mica el que ha estat la temporada del Centre d'Esport Hospitalet 2025-2026, que, home, doncs, vam començar l'any tots amb la idea, no?, i amb la il·lusió d'explicar un ascens, no ha estat així, i l'Hospitalet imminent tornarà a estar a tercera federació. Bé, obro micros perquè expliqueu, opineu, valoreu aquesta temporada 2025-2026 de l'Hospi. No sé qui vol començar, qui vol trencar.
Yo, por mi parte, la temporada ha sido no todo lo que tenía que ser a nivel deportivo, evidentemente, pero es una temporada muy difícil, muy importante, donde se va a determinar el futuro del club. O sea, hay un cambio de junta, hay un cambio de sistema, hay un cambio de director deportivo, hay un cambio casi total de la plantilla. ¿Puede salir bien? ¿No puede salir bien? Pues en este caso salió Grund, no salió cara todo lo que tenía que salir. Se ha acabado la temporada dignamente, hemos hecho el último partido playoff muy digno. Luego la pelotita entra o no entra, lo de siempre. Pero bueno, la temporada, evidentemente un éxito no ha sido, no hay que descubrirle nada a nadie. Pero bueno, también creo que ha habido muchos condicionantes externos, no solo fútbol, sino externos. Y nos estamos olvidando en casa también el tema del césped, el tema de muchos condicionantes, o sea, la suma de muchos. No es buscar una excusa para qué mal lo hemos hecho por esto, por eso. No, son muchos condicionantes que te llevan a que un equipo no haga los resultados que debe. Evidentemente, el fútbol no ha estado todo lo brillante que tendría que estar. Hemos cometido fallos que son imperdonables. Hemos dejado pasar un partido como el de Sardañola ganando 1-4. Tienes mil partidos para acogerte de que no ha sido buena. Pero a partir de ahí creo que hay que ser sensatos, empezar de cero, volvemos a empezar y estar con el equipo.
El que passa, Joaquín, és que jo crec que molta gent aquest discurs et dirà, jolín, és que ja portem molts anys amb aquesta cançó, no?
Però esta gente es de l'Hospi, ya sabe históricamente lo que somos.
Ya sabe lo que hay, ¿no? Si no, estaría
claro,
en otro equipo.
Históricamente, sí, históricamente ya sabe lo que somos.
Sí, però bé, al final és veritat que l'Hospi, doncs, tenia moltes coses per poder pujar a la categoria i no ho ha fet, Mauri.
Pues...
Y tú lo dijiste.
Sí, vengo a decir esto. Os lo dije. O sea, yo no quiero venir de pesimista, que lo he sido, pero...
Opa, tens aquesta fama.
Sí, pero es lo que te digo. Al final, mi negatividad se convierte en realidad. Yo dije que veía muy complicado el ascenso, veía que el proyecto no acaba de arrancar ya con el director deportivo y después con el entrenador, que... Es cierto que la culpa del entrenador al 100% no la ha tenido. Me quiero referir con Cristian, ¿eh?
Sí.
Cristian. Porque es verdad que después ha venido Juste y han peorado los resultados. O sea, eso está claro. Para mí es un fracaso, porque al fin y al cabo el objetivo, ya no del aficionado, de la dirección deportiva y de la propiedad, era subir. No se ha subido. Es verdad que lo que hemos comentado fuera de cámara es que el objetivo nada más lo cumple uno, dos, como mucho, pero a ver, entre unas circunstancias y otras no se ha subido. El objetivo era subir. Entonces, para mí, la temporada tienes que dar como suspensa.
No, yo creo que suspens tots tenim clar que al final hem de... No sé si suspendre, però... Bueno, Àlex em diu que no. A veure, l'Hospi havia de pujar, volia pujar. Era l'objectiu de temporada, no ha pujat. Independentment de mil coses, però no ha pujat.
El problema és la expectativa que se crea a inicio de temporada. Al final, si tú a inicio de temporada das un mensaje de propiedad nueva, vamos a meternos en playoff, venimos de un año donde no nos hemos metido en playoff, queremos jugar playoff, vamos a intentarlo de todas las maneras, vamos a hacer un equipo que podamos estar en playoff. Si tú vendes este discurso, hoy estaremos hablando de una temporada de 6 o 7. El problema es que a principio de temporada vas vendiendo que en 10 años en primera, que primera, se genera una falsa expectativa que luego no puedes cumplir. Estaba el Badalona, que era un avión. Lo del Badalona es un fracaso, pero mayúsculo, es un avión. Y nosotros, pues bueno, con nuestras herramientas, nos hemos metido en playoff y para mí la temporada es de 5, suficiente. No es un bien, no es un notable, no es un excelente, es un suficiente. Porque has vendido una expectativa que era subir directo y no la has conseguido. Te has metido en playoff y bueno, yo creo que hemos hecho un playoff digno, de mi punto de vista.
¿Quién calentó que íbamos a subir?
Bueno, o sea, salimos en medios, en podcast...
Fue la afición, ¿no? Más que los dirigentes, ¿no?
Yo creo que fueron los dos.
Los
y también incluso los medios de comunicación.
Los dirigentes dijeron de aquí a 10 años, o sea, pero no dijo que al año siguiente íbamos a subir.
Sí, pero si tú intentas pujar a primera división, yo creo que a tothom comptava...
Que el paso más fácil
que aquest any era d'un any d'ascens.
Porque
para y crec que insisteixo, perdona, Auri.
Pero ¿sabes por qué? Porque hicimos una pretemporada muy buena.
Sí, pretemporada.
Plantamos cara al Nasti, plantamos cara al Sabadell, ganamos al Europa, en el Historics. O sea, hicimos una pretemporada buenísima. Buenísima. Luego llegó el San Cristóbal y ganamos en el último minuto de Raski. Pero estábamos ahí. Pero luego, yo creo que nos calentamos nosotros viendo una pretemporada muy buena.
Sí, però jo crec que aquí també insisteixo, i jo crec que al final, a més, diria que el club també ha pres nota, una mica, de que la tercera federació no és tan fàcil i que aquí no podem vendre res abans de tenir les coses ben lligades, perquè crec que al final, insisteixo que crec que ha estat un problema global, crec que tant afició com club, com, insisteixo, mitjans de comunicació, crec que han pensat que això era una mica més fàcil del que al final, Joaquín, tu que has vist tots els partits pràcticament, ja no només aquesta temporada, sinó totes les temporades anteriors, la tercera federació no és fàcil, no és ni gens fàcil, i tenir una plantilla molt bona no t'assegura res, tampoc.
No, porque estás en el infierno, esta categoría es el barro, o sea, vas a campos de medidas ridículas, vergonzosas, que la federación no debería ni permitir, así de claro te lo digo, vas a campos donde, si tú eres un equipo de jugar al fútbol, de tocar balón, de jugar por bandas, vas a campos que aún no han pasado el balón y ya estás en la línea de córner. No sé, es muy difícil. La tercera es un mundo aparte. Yo creo que este mismo equipo, tal cual lo hemos tenido esta temporada en segunda federación, hace un temporadón. Y lo
Joaquín,
digo
pero
convencido.
La culpa no es de los campos, es que nosotros no estamos donde teníamos que estar.
No hablamos de nosotros, hablamos de que esta categoría es un infierno. Esto es el barro. O sea, no nos olvidemos que el Europa cuántos años ha estado en tercera hasta que consiguió el ascenso. Ahora va como un tiro, cierto. ¿Y el San Andreu? ¿Cuántos años ha estado el San Andreu en esta categoría? Nosotros hemos ido subiendo y bajando. Ahora sí que ya llevamos más tiempo clavados. Pero no nos olvidemos, en el 2020 estábamos en segunda B. Parece que estamos hablando que hace 30 años que no estamos en otra categoría. Hemos subido, hemos bajado. Sí que es verdad que nosotros éramos un club típico de segunda B y últimamente nos estamos reconvirtiendo en un equipo de tercera. Por el motivo que sea, no lo sé. Empieza un nuevo proyecto, empieza unas nuevas sensaciones y es muy fácil. O estás o no estás, no pasa nada. Si es que no pasa nada. Lo mismo da 600 en el campo que 599. Quiero decir que no es un tema de eso. La pregunta era, la tercera es el infierno. O sea, cualquier equipo te lo dirá. El San Andreu sube y 9 jugadores siguen desde tercera. Y hace un temporadón en segunda federación.
Con jugadores que no queríamos en el OSPI.
Que no queríamos, que no valían o que no servían en esa categoría. Y yo te digo, este mismo equipo tal cual lo hemos tenido este año, te puedo asegurar que en segunda federación hacemos un temporadón. Por el estilo de juego, por el equipo, por los rivales, por todo.
Però llavors potser hem de planificar la temporada sabent que estem a tercera federació.
Claro, es que
vull dir-te, al final, si l'equip aquest, que estic bastant d'acord amb tu, que a segona federació segurament estigui més còmode, potser hem de buscar un altre tipus de jugador, no ho sé.
Claro, però esto, ¿qué quieres? ¿El Titanic haciendo una regata de vela? ¿Me explico?
Sí, sí.
Claro, a lo mejor no es el mejor barco para hacer una regata.
Bueno, què ha fallat a l'OSPI? Per què avui estem aquí explicant que l'OSPI no ha pujat? Per què continuem amb aquesta tercera federació? Per què hem fet 55 punts i hem perdut 11 partits en temporada? 11 partits, que són molts partits perduts. Per què?
Perquè no se fichó a Ignasi Kerr des d'inicio.
Se intentó.
Si Ignasi Kerr està des de la jornada 1, jo te puedo asegurar.
Aquí, Ignasi Kerrista hasta la muerte, però al final els números amb Ignasi Kerr tampoc han estat molt millors que abans de l'arribada d'Ignasi Kerr.
Però menys mal.
Tienes esos partidos de 0-0 o 1-0 que te da el gol. Ignasi Kerr te da gol. Eso está claro. ¿Y cuántos goles ha metido en la segunda vuelta? 15, puede ser.
Ha sido el pichichi de
la liga. Ignasi Kerr se ficha con 5 goles.
Y acaba con 20.
Y acaba con 20. Entonces, al final, yo creo que con Ignasi Kerr desde la jornada 1, otro gallo hubiese cantado.
Si es que el problema que le veo precisamente no es arriba. Bueno, es atrás. Si no he mirado mal, de los 6 o 7 primeros, somos el equipo más goleado.
Sí.
Pues ya está. Los números cantan. Pero no, el problema no ha sido de arriba, el problema ha sido atrás.
También hay decir
y encima con jugadores que venían de categoría superior.
Sí.
Que eso es lo que estaba proponiendo yo. Desde el principio, jugadores de categoría superior. Pero encima no han dado el rendimiento que tenían que dar. A lo mejor, lo que dice el compañero, a lo mejor, mira, si hubieran estado en segunda red, hubieran ido como un tiro. Pero precisamente lo que teníamos mejor teóricamente a principio de temporada era la defensa, y somos el equipo más goleado de entre los esos siete primeros.
Yo creo que la clave ha sido, y yo con Cristian Gómez ya he hablado de esto, con Cristian Gómez no había una alineación titular, no había unos jugadores, no, la defensa la cambiaba, en cada partido era diferente, el centro del campo era diferente, la delantera era diferente, también nos fallaba el delantero centro hasta que no vino Kerr. Con Juste se ha jugado con dos centrales fijos, con dos laterales fijos, con dos medios centros fijos, con los tres medias puntas y el punta. Haciendo eso, conseguías que la defensa memorizara el juego.
Sí, también es cierto, pero hemos encajado muchos goles con Juste también, ¿eh? Cuidado.
Pero yo creo que en ratio bueno, de goles es menor, ¿eh? El ratio de goles con Juste yo creo que es menor.
Yo creo que sí, que es menor. Hombre,
Yo creo que menos, jugaba. Pero de todas formas tampoco...
Yo creo que jugaban los jugadores en su posición.
Eso sí. Eso
en su posición. En el lateral derecho he visto a Vitali, he visto a Sule, he visto a Rubi, he visto hasta a Pellegrín.
Serra.
A Pelé me parece que también lo he visto. Javi Serra lo he visto por la izquierda. Porque no teníamos un segundo lateral izquierdo.
Que lo llevamos diciendo desde inicio de temporada en esa tertulia.
Tenemos dos centrales. Ahora tenemos dos centrales fijos. Marimón y Pellegrín. Pele, lo que no teníamos antes. Antes no sabíamos quién eran los dos centrales. Un día jugaba Casti y Pele, otro día Sule y Marimón, otro día Marimón y Pele, otro día... Y yo creo que necesitábamos un equipo fijo, con jugadores fijos, que se conocieran. Yo creo que con Juste se consiguió. Es lo que veo.
Però potser després, quan ha arribat els últims partits, no sé si s'ha faltat una mica d'empenta també per part de
los
de
últimos,
mira,
los dos,
perquè jo crec que el Juste sí que és veritat que va
los dos últimos, una mica. Los dos últimos partidos han sido contra el Badalona.
Sí.
¿Vale? Y en Badalona, uno jugó con Javi Serra de lateral izquierdo y Carlos Martínez de extremo y la cagó, que fue el último partido de Liga.
El penúltimo.
El penúltimo partido de Liga...
El último va a ser Badalona, después Curna ya último partido de Liga y después la eliminatoria de Badalona.
Y el primero de los playoffs, que se perdió 0-2, se jugó con tres mediocentros. Con tres mediocentros, que era Uri, era Vitali
y Aguza.
Y Aguza. Se volvió loco Vitali porque no sabía qué hacer. Se lesionó Rubi y Vitali dice, hostia, por lo menos del lateral derecho sé. Pero Vitali es medio centro, no es volante. Yo creo que fue dos partidos últimos clave.
Yo acá creo que lo ganas.
Perdona. En Badalona jugaron en su posición cada uno. Ahí está el resultado, 1-3.
Jo és que crec que ho analitzes tot des d'un punt de vista molt tècnic i tàctic, però a mi la sensació que tinc és que a l'Ospí aquest any el que més li ha passat ha estat el cap. La sensació que tinc jo. O com a mínim, sobretot la primera part de temporada, jo he vist els jugadors amb molta ansietat.
Los primeros 10 partidos era ansiedad pura. Yo no sé, y lo dijimos aquí en la tertulia, no sé si era la presión de quién hay en el palco, de quién no hay en el palco, de que quién me está mirando, quién no me está mirando, o es mi momento, y tu momento acaba saturando al propio cerebro del jugador, no lo sé. Pero sí que es verdad que la ansiedad de las 10 primeras jornadas nos han pasado factura. Porque hubiéramos acabado en otra posición, seguro, vamos.
Bueno, de fet, hem acabat amb 55 punts. Fa dos anys, l'Ospi va sumar 69, que va ser quan va quedar segon i va fer playoff, que vam perdre a Moscardó, ja no cal que ho recordem gaire.
Un equipazo teníem.
Però, clar, aquell any vam fer 69 punts. Amb aquella puntuació, l'Ospi aquest any hauria estat primer i ja està. I hauríem acabat la temporada al maig.
I hauria agarrado de gustos.
I no sé, això per descomptat.
Hauria agarrado de gustos.
Però clar, 55 punts al final és molt poc, és veritat que hi ha hagut moltes... A mi la sensació que tinc, Juan, és que hi ha hagut molts moments diferents a l'Ospi. Al principi amb molta ansietat, després segurament amb més tranquil·litat, però em fa una mica falta d'empenta, al final de playoff el mateix, no sé...
Yo no creo que sea porque falte lucha o ganas de los jugadores.
En algun moment jo crec que sí que la gent potser ha tingut aquesta percepció, i parlo dels partits de Badalona de la Lliga regular, el d'anada també contra Badalona a casa, que els primers minuts tampoc són bons.
Canvi d'alet.
Canvi d'alet. Sí que hi ha
crec, hi ha molta gent que té la sensació que l'Ospi en alguns moments no ha sortit a morir alguns jugadors.
Esto reafirma los factores externos que te he dicho durante toda la temporada, que si los englobas todos, hacen que la temporada no haya sido buena, haya sido de un 5.
Pero cuando hablas, Kim, de factores externos, ¿te refieres a la opinión de la afición?
No, no, a todo. Es que no es la opinión de la afición, es que es un
porque
error.
Yo creo que los jugadores...
No se puede focalizar toda la afición, no, porque la afición no es culpable de todo lo que pueda pasar. Estamos hablando de la suma de los factores, ¿vale? Sumas el césped, sumas lo que dice él, falta de actitud a lo mejor en algunos partidos de ciertos jugadores. La suma de todo hace que la temporada sea mala. Punto. ¿Por qué? Porque un partido pinchas por esto, el otro que si el campo, el otro que si, ¿me explico? La suma de factores, no solo porque el fútbol es el mismo, es Cristian y era ajuste, y es el mismo fútbol de Badalona que podía haber habido contra el cambio de Alet, pero en cambio no fue el mismo.
Badalona fueron dos goles que fueron dos accidentes, ¿eh?
Perfecto, pero...
Yo no culpo... ¿Quién era? El Eric, ¿no? ¿Era el que estaba de portero o Aliaga?
Eric Mourín estuvo de portero contra aquí, contra
Badalona. Era Eric Mourín, era, sí. ¿No? ¿Me parece?
Sí, pues, sí, me parece que por un...
Contra Badalona va a ser. Sí, ¿no? Sí,
los dos goles de Cambidale.
Al final, sí. El portero es el señalado porque es el que recibe el gol. Pero para que llegue ese balón ahí, es la defensa, no ha hecho su trabajo, ¿quién? La media no ha hecho su trabajo. Y, perdona, y el delantero no ha hecho su trabajo. Porque el primer defensa en un equipo es el delantero. ¿Y cuántas veces hemos visto? Lo habéis dicho todos, yo hablo contigo, hablo con él, hablo con todos. ¿Cuántas veces hemos dicho la falta de intensidad de los jugadores en ir en busca del balón? Falta de intensidad. Que sí, que toda la culpa al final es del Juste, es del Cristian, es del Nico. Nico no juega, Juste no juega y el otro no juega. Ha habido veces y partidos que los hemos perdido por falta de intensidad. ¿Qué es el entrenador que le tiene que poner? Pues sí, a lo mejor es sí o a lo mejor no, no lo sé. Esos datos no los tenemos. Pero sí que es verdad que el que está jugando en el verde... Es el jugador y es el que tiene que darlo todo. Luego saldrá o no saldrá y ya entonces señalamos a quién. Pero si el jugador en ese momento, por el factor que sea, y ahí voy a lo que se refiere Andrés, presión mediática, presión psicológica, tantos factores que engloban que es muy difícil de controlar en una categoría que es un auténtico infierno.
La falta de intensidad no será por qué, por ejemplo.
No, pero es que no hablamos de un jugador.
Que eres,
yo no, vamos, escucha, yo no estoy poniendo nombres.
Flavio defiende... Y
que es muy fácil hacer leña del árbol caído, escúchame.
No, pero que te quiero decir que yo no he visto esa falta de intensidad. Yo lo que a lo mejor he visto una falta de organización. De los centrocampistas, qué hacer con el balón.
¿Pero qué centrocampista hemos tenido que sea nuevo en el fútbol? Porque creo que hemos tenido de los mejores jugadores, de los mejores 20 jugadores que ha habido en la categoría. Luego tenemos jugadores de Badalona, tenemos un jugador en el Tona, tenemos un jugador en tal. Pero los 20 jugadores que tenemos en el Ospit, ¿de verdad? ¿Me estás diciendo que no sabían qué hacer con el balón? O sea, a estos jugadores les tenemos que enseñar nosotros, aquí hablando en una mesa, lo que tienen que hacer con el balón. Perdona, si los que saben son ellos. Yo puedo explicar... Desde mi vista, desde mi cabina de radio, puedo explicar lo que veo en el campo.
Yo he visto muchas veces.
Pero escucha, yo no juego ni marco la intensidad. Para eso están los jugadores.
Pero la intensidad defensiva la hay. La ofensiva, pues a lo mejor coge Uri el balón y no sabe a quién darla, porque nadie se ofrece, porque el que tenía que venir para acá se va para allá en vez de para acá.
Yo no he dado nombres, porque precisamente de los que más me gusta Uri. Pero hablas de Uri, pues a lo mejor Uri... es nuevo en la categoría, es un sub-23 que no. Viene de los juveniles, viene de, coño, de la DAM o viene del.
Viene una categoría.
Del Sanfe, viene del.
No.
No, son jugadores que vienen consagrados. Entonces, por favor, vamos a ser sensatos. No podemos señalar a una persona. Ha sido una temporada mala, ha sido una temporada mala de todos. Y lo ha dicho el Andrés. Ahí tiene culpa todo lo que englobe al fútbol y al club. Punto.
La vuelta de Lasso después de la lesión no ha ayudado a que el centro del campo y la delantera haya una conexión. ¿No nos faltaba ese media punta que ha sido Lasso?
Pero porque cuando se confecciona la plantilla...
No teníamos a Lasso,
la plantilla, la plantilla se confecciona con un estilo idea de juego de Cristian Gómez, con tres delanteros sin referencia, digamos, como nueve, con tres delanteros que pueden intercambiar posiciones, con bandas muy rápidas, con dos interiores que se pueden meter por dentro. No está concebida la figura del media punta como tal, porque al final tú montas un equipo en base al entrenador, que era en ese caso Cristian Gómez. Lasso yo creo que ya se había renovado, ¿no? Con anterioridad se lo encuentra Cristian Gómez, como el caso de Aliaga también y alguno más. Entonces, la plantilla está confeccionada de esta manera. ¿Cuál es el problema? Que, dándole la razón a Joaquín, tú te plantas en tercera ref queriendo practicar fútbol champán y te estás encontrando que se practica fútbol agua del grifo. Entonces, no es un estilo. Yo lo he dicho muchas veces aquí, tienes que ser práctico. Con que tengas una defensa muy buena y un delantero killer, ya está. Es que no hace falta ni tener ni centro del campo en tercera ref.
¿Qué es, perdona, retomando lo que estábamos hablando de Raúl Paje, lo que creo que nos puede ofrecer?
Exacto.
Porque aquí yo ya he escuchado que si el fútbol no es vistoso, que si el fútbol es aburrido. Cuando tú acabes la temporada, seas campeón de liga y le saques 8 puntos al segundo, ¿tú te vas a acordar de lo bien o lo mal como he jugado? No, vas a cantar las victorias, ¿vale? Y quizás lo que necesitamos un poco también es un entrenador que nos dé victorias. Luego ya veremos, vamos a dejar trabajar, ¿por qué va a hacerlo mal?
Discrepo una mica amb tu perquè aquest any es va començar amb victòries i jugant no molt bé i la gent es queixava també de que no jugava bé. Vull dir, al final crec que l'afició de l'Hospi moltes vegades és exigent també en el joc, no només amb els resultats. Jo crec que l'afició de l'Hospi és una afició que li agrada veure bon futbol i això doncs passa, a vegades passa. Deixeu-me mirar com tenim la classificació del millor jugador del centre d'esport l'Hospitalet i ara seguim parlant, Àlex. Millor jugador de l'Hospi, que ja només ens falta avui decidir qui és. Vinga, millor jugador de l'Hospi. Quedem la classificació tal qual, amb Ignasi Kerr i Flavio amb 11 punts, Adrià Gamdeu, Antonio Pellegrini amb 7 i la resta de jugadors. Per tant, us saps de dir, hem de triar qui ha estat el millor jugador de l'Hospi, si Ignasi Kerr o Flavio Ribeiro, que són els dos empatats amb 11 punts. I molt ràpidament, us deixo votar. Ignasi o Flavio?
Ignasi.
Ignasi, Juan, Ignasi, Flavio?
Ignasi Kerr, sin duda.
Mauri?
Ignasi.
Ignasi i Joaquín, Ignasi,
Flavio?
Flavio. Flavio. Doncs mira, doncs donarem el títol de millor jugador de l'Hospi a Ignasi. Alguna cosa, Àlex, que volies dir abans que passi al futbol territorial?
Ràpidamente, estoy seguro que si el entrenador en la primera jornada hubiese sido Pedro Dolera, no nos estaríamos quejando de si jugamos bien o jugamos mal. El problema es que Cristian Gómez tiene una idea de fútbol muy bonita y por eso de ahí yo creo que venían un poquito las quejas.
Puede ser. Pot ser, tot pot ser. Deixeu-me ràpidament, perquè tenim molt futbol territorial, perquè són els play-offs ara d'ascens de moltes categories i tenim molt de futbol territorial a repassar. Ho repassem ràpidament i comencem pel de major categoria, que era la Unificació en Belvitge, que volia pujar a primera catalana. Malauradament no podrà ser perquè va empatar el seu partit contra el Barceloneta, contra el Club de Futbol Barceloneta. 1-1 va acabar el conjunt de David Oliveros i hem de recordar doncs, que venien d'haver perdut el seu partit d'anada 1-0 a camp del Barceloneta. Necessitava, sí o sí, l'únic, com a mínim, guanyar 1-0 per forçar la pròrroga, és el que va aconseguir el conjunt de David Oliveros. La primera part, crec que l'únic va ser molt superior. És veritat que tampoc va tenir ocasions super, super, super clares, sí que moltes aproximacions que podrien haver estat per avançar-se. No va aconseguir fins la segona part, aquí ja veiem el gol precisament de Fernando Pozzo, minut 48, per fi es posava per davant la Unificació en Belvitge. Aconseguia, doncs, empatar l'eliminatòria i a la pròrroga va ser, diguem-ne, el gran problema de la Uni perquè només començar el temps extra, ja amb els 30 minuts a partir dels 90 minuts, va ser quan va arribar el gol del Barceloneta marcat per Mario Muñoz, minut 91, insistim, pocs segons després de començar el temps extra i a partir d'aquí la Uni doncs, ho va intentar. Necessitava un gol la Uni per empatar l'eliminatòria i forçar la tanda de penals, va tenir ocasions molt clares, però no ho va aconseguir i finalment doncs, el conjunt de David Oliveros es va quedar a les portes de forçar els penals. Una llàstima, però l'Unificació en Belvitge l'any vinent tornarà a estar a segona catalana masculina de futbol.
Hem fet una gran eliminatòria, estic super orgullós de tots els jugadors. Crec que ens hem deixat l'ànima, ens hem deixat tot el que teníem, crec que no ha sigut just el resultat amb lo que s'ha vist. També, evidentment, donar-li enhorabona al rival, que és un gran rival, un gran equip, un equip que té molt bons jugadors, que treballa molt bé i desitjar-li el millor, però crec que avui el futbol no ha sigut del tot just amb nosaltres. Grup de jugadors brutal, com a persones, com a jugadors. Han tornat a il·lusionar un barri sencer, han tornat a omplir la feixa llarga que feia 9 anys que no ho aconseguia ningú. Així que el meu orgull i el meu agraïment cap a ell serà immens sempre. Vull dir, són el millor.
I seguim repassant els play-offs. A segona catalana, de tercera a segona catalana, volia pujar al Can Boixeres, no ho va aconseguir, va perdre també la tornada a Via per 2-1. I de quarta a tercera també tenim un munt de partits. Un altre de la unificació amb Belvitge B, que en aquest cas doncs, tampoc va aconseguir el conjunt de Belvitge passar a eliminatòria, contra un altre equip, en aquest cas de l'Hospitalet, com és la Fundació Esportiva L'Hospitalet Atlètic. Arribaven amb l'empat a 4 de l'anada, va ser un 4-4 el partit d'anada, per tant un partit espectacular, i en canvi el de la tornada doncs, va tenir bastantes menys ocasions, bastants menys gols, i finalment qui es va endur el gat a l'aigua va ser la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic, també amb el temps extra, també a la pròrroga. Abans, és veritat que la unificació amb el Belvitge B segurament va ser qui més va proposar, va intentar en tot moment inquietar la porteria de la Fundació, no ho va aconseguir, i en canvi a la pròrroga va arribar aquest penal favorable al conjunt entrenat per Dani Arbés i va marcar. Aquí veiem el gol anotat per Pau Bautista, que posava el 0-1. Aquest marcador ja no es va moure i per tant finalment la Fundació Esportiva de l'Hospitalet Atlètic passa a eliminatòria. Ara jugaran contra el Vistalegre amb l'anada a la Provençana la setmana vinent. Per tant, la Fundació Esportiva de l'Hospitalet Atlètic encara amb opcions d'ascens a tercera catalana masculina.
Al final ahora bueno, pues tienen la rabia de haber perdido la eliminatoria. Creo que en el global por lo menos hemos propuesto más, hemos intentado un juego más, bueno, más asociativo, intentar proponer algo más. Sabíamos que ellos, su juego era más del contraataque, de lanzar y bueno, al final pues en esa acción aislada del penalti se ha decidido todo.
Se ha visto en el resultado, 0-0 en los 90, segunda en la prórroga también parecía. Yo estaba incluso ya planteándome los penaltis y al final en una buena acción de Xavi, que acaba en penalti a favor, lo mete Pau, se ha decantado. Y yo creo que ha sido un partido muy serio de los dos equipos y sobre todo muy, muy igualado.
O sea, el partido ha estado bien, pude jugar, ellos también han podido jugar, pero las ganas, o sea, mostrar que nosotros la volíem més y ho hem aconseguit amb un penalti, pero ho hem aconseguit.
I més partits amb el Campí, que també s'ha classificat per la següent ronda, després d'empatar a 2 contra Salesians Horta i es va decidir tot a la tanda de penals. Amb aquest penal, finalment doncs, va aconseguir l'Esportiu Joventut Campí la classificació per la següent ronda. Ara el conjunt de Juan Vilches s'enfrontarà al Daumar. En aquest cas, el Campí com a segon classificat sí que tindrà la tornada a casa. Per tant, la setmana vinent el Campí jugarà fora de casa, d'aquí a dues setmanes rebrà el Daumar per intentar pujar, per tornar en aquest cas a la tercera catalana. Hem vist un dels gols del Daumar, estava perdent el Campí 0-2, necessitava remuntar i ho va aconseguir en pocs minuts amb aquest gol d'Aiman El Alam al minut 80 i molt poc temps després, al minut 82, arribava el 2-2 de Francesc Gironès que aconseguia doncs, empatar el partit, forçar la pròrroga i a partir d'aquí doncs, el temps extra no va haver-hi cap gol més, aquest golaç, per cert, de Francesc Gironès, no va haver-hi cap gol més i a la pròrroga i a la tanda de penals va ser quan el Campí va aconseguir la classificació per la següent ronda, insistim, jugaran contra el Daumar.
Hemos ido a por el partido y la verdad que nos ha salido bien. Yo creo que hemos sido mucho mejores, hemos querido ganar el partido, hemos creado superioridad, ellos estaban encerrados y al final el fútbol gana los mejores y yo creo que nosotros hemos sido mejores.
A ver, hemos tenido bastante mala suerte, hemos empezado muy bien, pero bueno, el fútbol es lo que es, hemos tenido dos ocasiones muy claras en los primeros minutos, no las hemos sabido aprovechar y luego pues el rival se ha aprovechado de una contra.
I acabem el resum d'aquests play-offs amb el partit de la Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B contra el Daumar, que malauradament doncs, no va ser bo pel conjunt hospitalenc, que venia d'empatar a l'anada i que es va trobar que a la mitja part estava perdent per 0-3. 0-3 estava caient el conjunt de Didac Martínez. Hem vist el primer gol del Daumar, que per cert, com dèiem, serà el rival del Campí en aquesta següent eliminatòria, ja l'eliminatòria definitiva per l'ascens, o Campí o Daumar ho aconseguiran, i com dèiem, el Daumar que es va posar 0-3 en aquest municipal de Santa Eulàlia, superant la Fundació Acadèmia de Futbol Hospitalet B. Hem vist el primer gol d'Alejandro Rodríguez, aquest segon de Jordi Elías, i poc abans del descans, a minut 44, Pablo Arasa anotava el 0-3. En aquest moment doncs, semblava impossible que la Fundació Acadèmia de Futbol remuntés i tingués opcions de pujar de categoria. Però sí que ho va aconseguir, com a mínim sí que va intentar tenir opcions l'equip de Didac Martínez arran d'una gran segona part. Veiem aquí ara el gol de Bilal Chaoui, minut 67 posava l'1-3, al minut 71 arribava el 2-3 amb el gol novament de Bilal Chaoui, aquí el veiem precisament, el jugador de la Fundació Acadèmia de Futbol B, que aconseguia, com dèiem, el 2-3, i ja, doncs, evidentment, els darrers minuts de partit van ser un atac i gol del conjunt hospitalenc, que malauradament no va aconseguir anotar el 3-3, que hauria forçat la pròrroga, 2-3, i finalment, doncs, es va quedar a les portes a la Fundació Acadèmia de Futbol Hospitalet B.
El partido está en dos partes. La primera, que no hemos salido bien, no sé qué ha pasado, sinceramente, no lo puedo decir. El irte 0-3 al descanso es fastidiado, pero bueno, luego el equipo sí que es verdad que ha hecho un cambio radical, el ponerse 2-3, el tener las ocasiones, el que jugar en campo rival todo el rato, y es esto. Es una lástima el caer eliminado, sobre todo en casa, sobre todo con la gente que ha venido, y bueno, y lo intentaremos el año que viene y ya está. Hicimos el equipo el mes de agosto, niños de la casa, niños que vienen de juvenil, que no querían jugar. Luego en agosto han querido volver a jugar y bueno, el trabajo que han hecho es de, para mí, de 10.
Doncs el futbol territorial molt ampli en aquest dia, però clar, eren play-offs i evidentment volíem estar al costat de tots els equips de l'Hospitalet. Àlex, tu que ets un home de futbol territorial, alguna novetat en el Coll Blanc, en el teu segon equip, o el primer equip, no sé si és el primer equip l'Hospi, el segon al Coll Blanc, o l'inrevés, el Coll Blanc, tot bé, el Coll Blanc?
Sí, 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 bueno, aquest any, bueno, començarem la temporada sense l'Amater B, i bueno, el substitueix un primer equip femení, que comencem aquest any, i bueno, amb molta il·lusió. Al final, el descens del primer equip, bueno, és algo que ens ha de servir per aprendre, per quan tornem a pujar, que pujarem, consolidar la categoria.
Tant de bo. L'any vinent tornem a tenir el Coll Blanc a tercera, després de perdre la categoria aquesta temporada. Àlex, Juan, moltes gràcies. Força Hospi. I l'any vinent, a veure si és el nostre Juan.
Con il·lusió.
Sempre.
Jo con mucha ilusió, sempre.
Joaquín, Mauri. Força Hospi, Mauri. Força Hospi, sempre. I a veure si l'any vinent, doncs...
Me quitan algo de negativo.
Has de venir aquí a dir que, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir.
Sí, yo sin problema. Yo, si tengo que rectificar, rectifico.
Andrés, cuando llegue septiembre, que hagamos un pronóstico.
Venga.
Y sí, que bueno, se diga, ves, ya lo decía yo, ves, ya...
És que el Mauri en aquestes coses guanya, és el problema. Joaquín, gràcies i bona tarda.
Igualmente.
Doncs vinga, tanquem tertúlia, tanquem futbol, de seguida tornem amb el bàsquet. No marxeu, que de seguida som aquí. I el món del bàsquet ha tingut un cap de setmana ple de finals a 4 en presència d'equips de l'Hospitalet i hem portat, com sempre, el nostre estimat Enric Bonet per analitzar-les. Enric, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Vinga, anem a començar per la de més categoria, que és la del Sant Josep Obrer de segona catalana femenina. Ja havia pujat a la primera catalana i va arribar a la final contra el Caldes, malauradament la va perdre. Què ens expliques d'aquesta final a 4 del Sant Josep Obrer femení de segona catalana femenina?
Doncs el Sant Josep Obrer femení, que ha fet una temporada brutal, invictes en aquesta segona catalana amb un 26-0, cap derrota, eh? Això no sé si es tornarà a repetir aviat. Final a 4 que es va jugar a Caldes, com deies, un equip, el d'Alberto Alonso, que va tenir a la banqueta el Joab Martínez, i que es va enfrontar al Sant Jordi Blau. Va guanyar el Sant Josep Obrer 55-69, sobretot perquè el tercer període el registre va ser molt bo, eh? 9-19 de parcial i rematant la feina amb un 12-18 en l'últim període. 21 punts de la Nàdia Fernández, la número 15, que va liderar l'anotació del Sant Josep Obrer. I ahir el Club Natació Caldes, que va doblegar 73-67 al Sant Josep Obrer. Molt mal inici de les nostres, amb 9 punts anotats només en el primer quart, tot i que el segon, les hospitalenques en van sumar 22. Evidentment, el problema va venir que en aquest segon parcial també en van encaixar molts, fins a 26, i la doble zero, l'Abril Rovira, que va ser la més efectiva cara a Cistella, amb 19 punts. Com sempre, els tirs lliures podrien haver canviat el signe del partit, perquè tant unes com les altres van estar molt erràtiques, 50% per les del Sena Caldes, 10 de 19 pel Sant Josep Obrer, això és un 52% per ser exactes.
Això respecte al Sant Josep Obrer femení A, que va arribar a la final, no va aconseguir el títol, però sí que ho va aconseguir l'equip B femení, el Sant Josep Obrer B, que sí, en aquest cas sí que va arribar a la final i va guanyar el conjunt de Jorge García, Enric.
L'equip que ha estat a la categoria sots 25, que com deies entre setmana, Andrés, també s'ha cascat un 26-0. Déu-n'hi-do, quina temporada. L'objectiu era l'ascens a primera territorial, una final a 4 que es juga a Manlleu, i l'equip del Jorge García, que va derrotar la setmana passada el CEP Sant Jordi per un clar 57-40, per tant, venien bones dinàmiques. Dissabte es van imposar al bàsquet Neus per 67-51, sempre pel davant a partir de la segona part el Sant Josep Obrer. Va liderar l'equip en anotació la Yaiza Caballero, la número 11, que va acabar en 19 punts, i, com diem, atropellant en atac, especialment a la segona part, que començava amb 8 punts d'avantatge en el tercer quart i a l'inici del quart període ja ho feien amb més 11. I ahir diumenge el rival era l'Arenys Bàsquet. Com van patir les nostres per imposar-se per un estret 51-56. Al descans, 8 punts per sota, empat a 38 a manca de 10 minuts, i en els darrers 3 minuts, la tàctica del Conill, que va funcionar a la perfecció. Això i el 19 de 25 en tirs lliures. Elena Gallego, la doble 0, va ser la màxima encistelladora amb 15 punts i, sobretot, subratllo sobretot, els dos triples finals que van decidir i com el partit.
Doncs això, Sant Josep Obrer B, que va ser l'únic equip d'aquesta setmana, d'aquesta final a 4, que va aconseguir el títol. Teníem dues opcions més en una final a 4, que hi havia dos equips de l'Hospitalet, el Bisport i el Tecla Sala B. Cap dels dos va aconseguir la victòria, malauradament. Hem d'explicar el quart lloc del Bisport i el segon del Tecla Sala B, Enric.
Final a 4 que es jugava a Tona, primera territorial masculina, amb dos equips ja a segona catalana. Em comentaves durant la setmana que molts jugadors del Vell Esport van estar al Tecla Sala. Jo això no ho sabia, tu sí, ets un crac, Andrés, que ho sàpiga tothom. El Vell Esport, que va caure dissabte amb l'equip anfitrió, 74-66, els de Daniel Malagón, que van plantar cara, tot i encaixar alguns parcials molt dolorosos. Dels 7-12 inicial es va passar un 20-15, això és un 13-3 en contra al primer període. El tercer quart també va ser fatídic, 19-7 en contra, i gran esforç al final, però sense recompensa, i no cal que us ho digui, oi? 13-28 tirs lliures, únicament no van arribar al 50% d'efectivitat. Marc Abella, 17 punts, màxim anotador. I el Tecla, per la seva banda, que va doblegar el Club Bàsquet Turó, 56-53. Els de l'Albert Viella no van començar massa fins, 14-19 a l'acabar el primer quart, per sota també el marcador al descans, però el darrer període, liderats per Joan Bartomeu, van capgirar-ho tot i van segellar la partida. Un Bartomeu que va sumar, per cert, 18 punts i un Tecla amb 0 triples en tot el partit. Petita curiositat. Això sí, 14-19 en el tir lliure. I ahir van caure els dos. Vell Esport va ser superat pel Club Bàsquet Turó, 67-65 a la pròrroga, tot i el pèssim inici dels de Daniel Malagón, 11 punts avall al descans, però a manca de 10 minuts havien igualat el marcador, van forçar la pròrroga, però allà no van tenir més energia, no van poder amb el Club Bàsquet Turó. Marc Francàs, el número 21, va acabar amb 17 punts i el Tecla, que va caure de 13-61-74 amb el Club Bàsquet Tona. Va anar l'equip d'Albert Viella sempre a remolc, tot i que a pocs punts de distància, 56-60 a 3 minuts del final i allà parcial de 5-14, tot a Norris. Hugo Cantalejo, 14 punts, màxim anotador.
Marc Bartomeu, que l'hem vist aquesta temporada molt amb el primer equip del Tecla, que evidentment no ens sorprèn que hagi estat un dels destacats del Tecla, i per ser el Sant Josep Obrer femení, que com ha guanyat el campionat territorial de Barcelona, ara va al campionat de Catalunya. Són 26-0 de lliga regular, més 3-0 en aquestes fases. Ja són 29 partits guanyats, 0 derrotes. Si guanya aquest crec que és dissabte, diumenge a Figueres, és possible?
Això ja no t'ho sé dir.
Diria que és a Figueres, seria 30 victòries, cap derrota del conjunt de Jorge García. És per fer-li una onada, realment.
I vàries.
I vàries. Seguim parlant de Sant Josep Obrer, perquè aquesta setmana hem tingut el torneig precisament del Club Bàsquet Sant Josep Obrer, torneig premini, un torneig que ja porta 13 edicions i que ens agrada molt, perquè al final tot el que sigui bàsquet base, doncs ho celebrem, sens dubte, en aquesta ciutat. I el Sant Josep Obrer ja fa molt de temps que aposta per aquest format, aposta per aquest torneig.
per a mini, aconsegueix que vinguin diferents entitats de diferents parts de Catalunya, i això doncs és, insistim, molt, molt, molt maco de veure els més petits i les més petites jugant i gaudint del bàsquet. Excel·lent ambient, com sempre, amb, evidentment, també resultats. El Sant Josep Obrer femení va ser capaç de guanyar el seu propi torneig amb la final contra el Tecla Sala. El Sant Josep Obrer masculí, que veiem ara en pantalla, va quedar quart. La competició masculina la va guanyar el Joventut Les Corts. Però més enllà dels resultats, insistim, un ambient, com sempre, molt xulo el viscut a l'Hospitalet Nord en aquest torneig femení, amb aquesta 13a edició del torneig femení del Club Bàsquet Sant Josep Obrer.
Molt contents. Per nosaltres és, a part d'un dia molt especial pels petits, és una miqueta doncs, la nostra cloenda, no? de manera esportiva. Llavors, doncs, bueno, molt il·lusionats com cada any, molt contents i, bueno, i amb ganes ja que acabi per agafar vacances.
He anat bé i he estat animant a les meves companyes i l'he estat animant que si ganen podem anar a em faran una cosa de sorpresa i farem algo per les entrenadores i també li direm gràcies perquè ens han entrenat molt bé.
Per mi hem jugat bé, jo m'ho he passat molt bé i el pròxim torneig jugarem millor, supos.
U de juny, avui, eh? Avui fa anys, Ron Wood. No em digueu que no el coneixeu perquè, si no, us retirem el carnet de fans dels Rolling Stones. Però, si avui és 1 de juny, que és dilluns, vol dir que dissabte serà dia 6. Per tant, celebrarem una grandíssima efemèride, i és que farà 80 anys ja des que Max Case, el periodista en aquells moments de l'American Journal, va reunir uns quants representants d'hoquei gel per fer una lliga de bàsquet per omplir els pavellons els dies que no hi havia hoquei gel. Així és com va néixer la Basketball American Association, la mare, juntament amb la NBL, de la NBA actual. I un dels protagonistes en aquella reunió va ser un tal Ned Irish, que va ser durant anys el president dels Knicks de Nova York. Ell també era un periodista neoyorquí i va ser de l'any 46 fins l'any 74 d'aquesta franquícia que resulta que enguany torna a jugar a les finals de la NBA, igual que l'any 99 contra els Spurs de San Antonio. Jo vaig dir l'any passat que guanyarien el títol, no l'any passat? No vaig encertar, però aviam
això
si és...
Això t'anava a dir, que tu l'any passat vas fer el pronòstic de que els Knicks guanyarien la NBA, vas caure... No va ser així. Aquest any com ho veus? Spurs o Knicks?
Ara ho tinc a huevo per dir, si pronostico Spurs, m'apuntaria un tanto. Si dic Knicks, diré bé, amb un any de dilatació en el temps, acabo complint els meus pronòstics. O sigui que puc dir el que vulgui.
Veurem què passa amb la final de la NBA. Enric, moltes gràcies. La setmana vinent que sàpigues que vindrà aquí molta gent del Sant Josep Obrer per fer un balanç i felicitar a dos equips, en aquest cas femenins, que han fet una temporada brutal, tant el d'Alberto Alonso com el de Jorge García.
Doncs vindrem la catifa vermella per les campiones.
Doncs gràcies, Enric. Tanquem el món del bàsquet. Obrim rapidíssimament el bloc poliesportiu. I tenim bones notícies en el bloc poliesportiu. El segon lloc de Javi Lorente, de l'Hospitalet Atletisme, al campionat iberoamericà, amb els 400 tanca. I també l'ascens del club tenis sala de l'Hospitalet, el doble ascens del club tenis sala de l'Hospitalet, tant l'equip femení com el segon equip masculí, els dos l'any vinent disputaran la divisió d'honor, la segona màxima categoria. I també, com no, hem de centrar-nos en la diada de l'esport escolar organitzada pel Consell Esportiu. Mirem com va anar.
Arriba la 42a edició de la Diada de l'Esport Escolar a l'Hospitalet. La gran novetat d'enguany ha estat el criquet.
Doncs la diada està funcionant molt bé, la veritat. Teníem una mica de dubtes perquè el ser el primer any que es porta a terme. Hem començat a més a mig curs com es va començar el criquet a les escoles. No sabíem si tindria molta participació, però la veritat és que tenim força nens i nenes que han vingut aquí.
Un joc desconegut, però cada vegada més popular a les escoles del municipi.
N'hi ha dos equips de 11 jugadors competint amb un altre, i 11 jugadors en cada equip, i l'objectiu de l'equip golejador és tombar els wickets i l'equip batejador, el seu objectiu és fer el màxim de carreres que pugui.
La jornada, organitzada pel Consell Esportiu del municipi, ha reunit a centenars de joves i infants davant el poliesportiu municipal de Bellvitge, Sergio Manzano.
Aquí cadascú fa l'esport que vol, prova l'esport que vol provar i molt bé, és un espai de convivència, d'esport i de valors que jo crec que és important mantenir en el temps.
Al llarg del dia hi ha hagut competicions de futbol 3x3 i voleibol, activitats de tennis taula i rugby 5, així com la trobada final d'escoles de bàsquet. Un dels grans èxits de la jornada sempre és l'esport dansa, que des de fa anys ja és un símbol d'aquesta cita.
La veritat és que m'omple de satisfacció veure tantes nenes i tants nens ballant amb alegria, porten tota l'any preparant-se al ball com si fuera aquí el baile espectacular de l'any, les famílies molt compromeses amb aquesta activitat.
La Diada, considerada una gran festa de cloenda dels jocs escolars, ha comptat amb diverses activitats lúdiques per a tota la família.
I ho deixem aquí, la setmana vinent tornem amb més esports. Ja sabeu que cada cop tenim menys competició, però sí moltes coses que cal analitzar. Gràcies a totes les persones que fan possible aquest programa. Bona setmana i fins al proper dilluns.